l'esport del punt.
Sembla que sigui inevitable. Cada dia en aquest començament dels Jocs Olímpics s'ha de parlar de natació i del nom de moment més repetit per tots a Pequín. Michael Phelps ha tornat a acabar primer, avui en dues ocasions.
Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín. A Catalunya Informació.
Michael Phelps ja té 5 medalles d'or en aquests Jocs Olímpics, avui n'ha guanyat 2 i d'aquesta manera s'ha convertit en l'esportista amb més medalles d'or de tota la història olímpica. Marxem a Pequín. Marta García, bona tarda.
Hola, bona vesprada.
El nord-americà continua imparable en el seu espectacle personal.
Doncs sí, la veritat és que no li veiem el límit. Com deies, Michael Phelps ja s'ha convertit en l'esportista que més medalles d'or ha guanyat en diversos Jocs Olímpics. En té 11, que encara podrien incrementar-se, perquè recordem-ho, així en Pequín encara li falta disputar 3 proves. Els 200 d'estil, que ja s'ha classificat avui mateix per les semifinals, el 100 papallona i el relleu 4x200. 6 hores a Atenes i, de moment, 5 a Pequín, fan que supere Pavo Nurmi, Larissa Latinina, Marc Spitz i Carl Luis, que fins al moment eren els únics esportistes que tenien 9 medalles d'or en diversos jocs. El que, de moment, no podrà superar així en Pequín Michael Phelps són les 18 medalles totals de la gimnasta Larissa Latinina. Té 9 or, 5 plates i 4 bronzes. Pot ser d'ací 4 anys a Londres. El rècord del món més espectacular d'avui ha sigut el del 4x200 lliures, on amb 6:58.56 l'equip nord-americà ha pulveritzat l'anterior rebaixant-lo en 5 segons. Abans Phelps ja s'havia penjat al coll l'or en els 200 papallona, també amb rècord del món, 1:52.03, però és que en eixa prova hem vist com el segon i el tercer, Laszlo Seh i Takeshi Matsuda, han fet també rècord europeu i asiàtic respectivament. Tot i que la final es disputa demà, Aymon Sullivan ja s'ha fet en semis amb el rècord del món dels 100 lliures, 47.05. Això minuts després que en la primera semifinal ja rebaixarà el rècord del món el francès Alain Bernat. També rècord del món en la competició femenina, la italiana Federica Pellegrini en els 200 lliures, amb 1:54.82, i Stephanie Rice en els 200 estils. Amb 2:08.45, l'australiana ha guanyat l'or en una semifinal ajustadíssima. Coventry i Coughlin han completat el podi.
Parlem també, Marta, de la representació catalana en aquesta competició de natació. Avui ha tornat a competir Mireia Belmonte i ha debutat Brenton Cabello.
Doncs sí, Mireia Belmonte ha acabat última de la seva sèrie amb un temps de 2:29.46 i, per tant, no estarà en les semifinals de demà, com tampoc estarà Brenton Cabello, que ha sigut 7 en la seva sèrie i amb un temps de 2:03.08 s'ha quedat a 2 segons del rècord d'Espanya. Ha participat també el relleu femení 4x200 amb Melanie Costa, Maria Fuster, Noemí Ruiz i Arantxa Ramos, que tampoc estarà en la final de demà, i no així finalment en les sèries del 200 d'esquena a Juin Vildebur. El de Sabadell ha decidit no participar perquè està refredat.
Més coses. Segon partit per la selecció espanyola d'hoquei herba, selecció masculina. A 2:15 ha començat l'enfrontament dels jugadors de Maurice Hendrick contra Nova Zelanda. Anem a l'Olímpic Green Stadium. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda, com vas?
Nova Zelanda, que és d'entrada un rival, Jordi, assequible, tot i que mai se sap el que pot passar, no?, en un torneig olímpic.
Evidentment, de fet, aquestes dues seleccions es van trobar ara fa 2 anys. El campionat del món que es va disputar a Mönchengladbach, a Alemanya, la victòria de la selecció espanyola per 3-1. D'entrada, hem de dir que l'equip que aconsegueixi la victòria en aquest partit serà el líder del grup A. I diem això perquè a la primera jornada també havia guanyat Alemanya, però avui, sorprenentment, ha empatat amb Bèlgica. El resultat final ha estat d'empat a 1. També en aquest mateix grup, un altre resultat, Corea 5, Xina 2. Teòricament, però, aquestes dues seleccions no haurien de tenir opcions d'entrar a les semifinals. Recordem que dels 6 equips que formen el grup, els que acabin els 2 primers després d'una lligueta de tots contra tots seran els que passaran a les semifinals. Per l'equip espanyol, l'equip que dirigeix Maurice Hendrick, estan jugant Quico Cortés, Santi Freixa, Francesc Fàbregas, Àlex Fàbregas, Pol Amat, Edi Tubau, Ramon Alegre, Xavi Ribas, Rodrigo Garza, Enrique i David Alegre. És a dir, 10 dels 11 jugadors són catalans. Podríem estar parlant gairebé d'una selecció catalana. El resultat, per cert, empat a 0, 3 minuts del partit.
Doncs, com comentàvem abans al començament del programa, Michael Phelps és segurament el nom propi de la competició de natació, potser també dels jocs, i Rafael Nadal, juntament amb Federer, acapara l'interès al tennis. Avui el Manacorí ha superat els vuitens de final amb una nova exhibició. Anem a un altre punt de la capital xinesa. Xavi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Nadal, que de fet no ha tingut avui tampoc gaires problemes per superar el rus Andreev.
No, amb dos sets per 6 a 4 i 6 a 2 i ja és a quarts de final on ja coneix el seu rival, és l'austríac Jürgen Melzer, que també ha guanyat fàcilment el representant de la Xina, Taipei Yen Sun Lu, també amb dos sets per 6 a 2 a 6 a 4. Així doncs, aquest és l'enfrontament de quarts de final, Nadal-Melzer. També hem de destacar que han passat ronda, com deia Roger Federer, ha superat també amb dos sets a Thomas Berdych i també Novak Djokovic, que ha guanyat el rus Yusin Yuzny. En dobles, Nico Almagro i David Ferrer han perdut en dos sets contra la parella sueca formada per Johansson i Espelin. Més tard han de jugar la parella formada per Robredo i Nadal contra Hewitt i Giukione. I en joc ara mateix un altre partit de la categoria femenina, també en dobles, Anabel Medina i Virginia Ruano contra les ucraïneses Koritseva i Perevinis. Estan empatant en tres al primer set.
La selecció espanyola femenina de bàsquet ha aconseguit avui la seva segona victòria als Jocs. S'ha imposat clarament a la República Txeca i ha fet un pas endavant per aconseguir la classificació per la segona fase. Però potser, Xavi, el més important ha estat la bona imatge que ha ofert avui l'equip, les jugadores d'Evaristo Pérez.
Sí, s'han tret una miqueta de sobre la derrota contra Xina, una derrota bastant increïble en la jornada inaugural d'aquest torneig femení. Amb aquesta victòria, l'equip d'Evaristo Pérez encara es manté amb aspiracions de quedar entre els dos primers de grup i, per tant, evitar les seleccions de Rússia i Austràlia en els quarts de final, que serien les més dures. En el partit d'avui, primer quart per la República Txeca, el segon quart més igualat, però sobretot la clau ha estat el parcial del tercer quart amb 30 a 11. El bon control de rebot de les jugadores espanyoles també ha sigut clau, amb les dues pivots catalanes Cindy Lima i Lucy Pasqua com a referents en aquest àmbit. La barcelonina Cindy Lima reconeix que, tot i el resultat, 74 a 55, molt clar per les espanyoles, els hi ha costat més del que sembla.
Que ja tens clar que fins al tercer, quart no el pots trencar perquè ja es tenen orgull, saben jugar a bàsquet. A vegades anar a pista amb quatre jugadores per sobre del metre 90, vull dir, déu-n'hi-do, molt difícil que ha sigut, eh? Tot i el resultat, que sembla, ha sigut molt difícil, un partit molt dur.
El pròxim partit d'Espanya es demà passat contra la temible selecció dels Estats Units, amb mínimes opcions de victòria per les espanyoles. En l'última jornada juguen contra Mali, però estaran molt pendents del partit entre la República Txeca i la Xina. Una victòria txeca pot provocar un triple empat al segon lloc, que es desempataria per avaratge entre els equips. Amb la victòria per 19 punts avui, Espanya ho tindrà més bé per acabar segona de grup.
Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín. A Catalunya Informació.
Seguim parlant dels Jocs Olímpics. L'equip espanyol de tennis taula ha debutat avui amb 3 derrotes davant de la selecció de Corea del Sud. Un torneig on les jugadores s'han d'acostumar a l'espectacle de tenir 7.000 persones seguint els partits. Això no afecta la gran quantitat de jugadors asiàtiques que tenen doble nacionalitat i poden participar amb el seu país d'acollida. Jordi Turria ens analitza el que representa per la Xina el tennis taula.
Estaríem parlant de l'autèntic bressol d'aquest esport. Un esport que, des que el tennis de taula és olímpic, i estem parlant de l'any 1988 a Seul, la Xina ha guanyat 16 de les 20 medalles que hi ha hagut en joc. I si parlem del tennis taula femení, n'ha guanyat 9 de les 10. És, evidentment, un altre món. Res a veure amb el que estem acostumats amb el tennis taula europeu. Sara Ramírez, jugadora catalana de la selecció espanyola.
És una mica com un campionat del món a Xina, no? Perquè el ping-pong és molt important per als xinesos i la veritat és que sí, és molt guai perquè ho vius, saps? Hi ha un ambient que vius molt més nerviosa i està bé.
El pavelló, com deies, té més de 7.500 espectadors i avui gairebé s'ha omplert. A més, ha coincidit que la selecció espanyola femenina jugava al costat de la selecció xinesa masculina, amb tot el que això representa. En aquest pavelló s'han pogut veure estàtues dedicades al tennis de taula i també fotografies de les principals figures d'aquest esport xinès. Gàlia Borac, que avui ha jugat i avui ha perdut per un ajustat 12-10, 11-8 i 12-10, amb la jugadora sud-coreana que va aconseguir una medalla de bronze als Jocs Olímpics d'Atenes, ens diu què s'hauria de fer perquè a casa nostra s'igualés una miqueta o tingués un interès similar al que hi ha a la Xina.
És que ja és tot començar amb la base, perquè simplement potser totes les fitxes que hi ha a Catalunya no arriben ni a la gent federada que hi ha en un petit poble de Xina. És simplement que aquí ja tothom juga. Però hauria de ser ensenyar-ho per la tele, perquè qualsevol cosa que fiquen per la tele triomfa. Per tant, si pot triomfar la premsa del corazón, perquè no pot triomfar el tenis taula? És simplement poc a poc, poc a poc.
La Xina aconsegueix totes les medalles, la Xina guanya els campionats del món, per tant, la resta del món ha buscat nacionalitzar jugadores xineses per tenir alguna opció. Així, en Espanya trobem Fang Zhu i Yan Feixen, que són les dues jugadores que avui han jugat al costat de Gàlia Borek. Però això passa també a moltes altres seleccions. El tècnic espanyol, per exemple, és un xinès. Es diu Zhan Doping i explica quin és el secret perquè la Xina estigui tan bé en tennis de taula.
Juegan en todos los que el colegio pues, hay mesa, incluso pues, fuera, y luego también las empresas, y juegan mucho, hay competición entre empresas, y luego pues, hay centros de entrenamiento, y en ese deporte, pues la verdad es que es muy difícil competir con China, ¿no?
4 minuts i arribem a 3:15 de la tarda. Després de la medalla d'or a la prova de ciclisme en ruta, la delegació espanyola esperava treure algun profit del bon moment de l'equip a la crono disputada aquest matí. I Alberto Contador, Xavi Soler, s'ha quedat a les portes d'aconseguir-ho.
8 segons han separat Contador de la medalla de bronze en la prova contrarellotge en aquests Jocs de Pequín, i això que el madrileny ha començat llançat, marcant el millor temps en el primer pas intermig, al quilòmetre 11, dels 47 que tenia la cursa, per sobre d'altres especialistes i favorits com Cancellara, Leckheimer, Evans o Rogers. Però el suís Fabian Cancellara ha demostrat que és el millor expert en la lluita contra el rellotge de l'actualitat i ha regulat perfectament les forces per anar de menys a més, sense posar-se nerviós. El primer pas perdia un minut respecte a Contador, ha anat remuntant, però mai se situava com el primer en cap referència. De fet, al quilòmetre 30, l'última referència, Cancellara anava per darrere del sorprenent ciclista suec Gustav Larsson. A la meta, Cancellara ha superat tots els registres amb un temps d'una hora, 2 minuts i 11 segons, amb 33 segons de diferència contra el segon classificat Larsson i 1 minut i 10 segons respecte al bronze del nord-americà Leckheimer. Visiblement cansat i sense una freqüència de pedalada massa bona, arribava Contador, que explicava el perquè de la seva cursa de més a menys.
La primera bajada he preferido relajar, levantar el pie pensando un poco en la siguiente subida. La siguiente subida se me ha hecho un poco larga y bueno, la bajada sí que es verdad que hay gente que con más peso que yo pues corre la mejor, trataba de ir con un pedaleo fluido. Creo que por 8 segundos he perdido la medalla, pero bueno, hay que estar contento.
Com diem, Contador ha perdut el bronze per 8 segons, però no es quedava amb mala sensació després de creuar la línia de meta.
Una carrera más, es verdad que las Olimpiadas es una carrera que se corre cada 4 años, su meta aquí pues es muy valioso, pero vamos, mi ánimo no se va a venir abajo por este resultado, ¿no? Incluso yo creo que es un buen resultado, lo único que sí que te pones a pensar y 8 segundos es muy poco.
Meritoria sisena plaça per a l'asturià Samuel Sánchez després d'haver guanyat l'or en la prova en ruta. Tot això pel que fa a la categoria masculina. En la femenina sí que hi havia presència catalana. La barcelonina Marta Vilajosana no ha fet un bon paper i ha acabat en la 19a posició, a més de 3 minuts de la guanyadora de la medalla d'or, la nord-americana Christine Armstrong, que ha superat l'anglesa Pugli i l'austriaca Turic. La notícia arriba en la 4a posició, fregant la medalla de bronze, només un segon i mig, ha quedat la veteraníssima Janine Longo, que té 49 anys.
Doncs parlem tot just d'aquesta ciclista francesa. És tota una institució en el ciclisme femení. Gairebé amb 50 anys, la francesa Janine Longo ha estat a punt d'emportar-se una medalla, però finalment, com comentava el Xavi Soler, ha acabat a la 4a posició.
A vegades als Jocs Olímpics sí que hi van esportistes que voregen els 50 anys. Solen ser en disciplines menys exigents físicament, com pot ser el tir o l'esgrima, perquè difícilment als 50 anys es pot tenir nivell per practicar professionalment i amb aspiracions un esport que requereixi una gran despesa física. La ciclista francesa Janine Longo va néixer el 31 d'octubre del 1959. D'aquí a 2 mesos i mig, aproximadament, complirà 50 anys. I avui, com deia, s'ha quedat a només un segon i mig d'aconseguir una medalla de plata de bronze en els Jocs que haurien de significar el seu comiat com a ciclista professional. Per buscar victòries professionals de Longo en categoria sènior, hem de remuntar-nos fins al 1979, quan va guanyar les primeres etapes en ciclisme. L'any 81 va ser medalla de bronze en la prova de persecució individual de ciclisme en pista. D'això en fa 27 anys. L'any 84 participa a Los Angeles en els seus primers Jocs Olímpics, un esdeveniment que la marca molt en la seva vida.
El 84 vaig tenir una filla. A més, el 84 eren els meus primers Jocs Olímpics. Vaig poder conviure amb la gent. La Vila Olímpica estava muntada molt a l'americana, com Disneylandia. Em vaig poder gaudir amb la meva filla. Ara, vist en perspectiva, crec que l'any 84 va ser únic per aquest esdeveniment esportiu.
De fet, si la filla de Jani Longo s'hagués dedicat al ciclisme, avui podria haver competit amb sa mare per aquesta medalla, ja que té 24 anys. Si haguéssim de dir tot el palmarès esportiu de Longo, ens farien falta 3 programes. Per resumir, ha sigut medalla d'or olímpica en ruta Atlanta, plata en ruta Barcelona en contrarrellotge Atlanta i bronze en contrarrellotge Sydney. Té 5 campionats del món en ruta, 4 en contrarrellotge, ha guanyat 3 vegades el Tour de França femení, té 48 títols de campiona de França, ha batut el rècord de l'hora i també té moltíssims títols en ciclisme en pista i fins i tot en BTT. Ha sigut sempre tan competitiva que fins i tot, quan no havia de disputar les medalles, com a la prova d'avui, s'ha quedat a molt poc de fer-ho.
Aquests jocs no són com els altres, perquè no m'he marcat com abans l'objectiu d'aconseguir medalla. Més aviat, és un repte personal. No faig tota la logística que he fet amb altres jocs per aconseguir èxits. Més aviat, em vull preparar per una gran cita.
I 9 mesos i mig li diu que encara no té tot clar si deixa el ciclisme. Es planteja anar també als Jocs Olímpics de Londres. Després podrà escollir el seu futur, si continua vinculat a l'esport, o aprofitar alguna de les carreres universitàries que té, matemàtiques i gestió econòmica especialitzada en esport.
Fem una passada ràpida, un altre cop per l'Olympic Green Stadium, perquè sembla que hi ha novetat, Jordi Turrià.
Aviam, hi ha hagut un gol de la selecció de Nova Zelanda, però ha estat anul·lat. Inicialment els àrbitres l'havien donat com a vàlid, els jugadors de la selecció espanyola han reclamat, han demanat una revisió del vídeo, de les imatges. Després de 3 minuts d'aquesta revisió, els àrbitres han considerat que hi havia un jugador de Nova Zelanda que havia tocat la pilota amb el peu. Per tant, 0-0, minut 13 de la primera part.
Bon dia. La temperatura a l'aigua és de 23 graus. El bany està permès a tota la platja i els mecànics estan preparats a boxes.
Aquestes vacances emporta't la Fórmula 1 amb tu, perquè a Renault Serveis tens un divertit inflable del cotxe de l'INGF Ultim i la tovallola de l'equip per només 39 euros.
Xarxa Renault de Catalunya.
Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín. A Catalunya Informació.
13 minuts i les 3 de la tarda, la gimnàstica artística de moment la dominen completament els xinesos. Ahir l'equip masculí es va emportar la medalla d'or i avui, Marta, ha estat el torn de les noies que han superat la resta de les participants.
Sí, no han guanyat amb tanta autoritat com ahir ho va fer l'equip masculí, però la Xina ha fet bons pronòstics i s'ha penjat al coll la medalla d'or per equips, la primera en la seva història. 188.900 ha sigut la seva puntuació final, poc menys d'un punt i mig d'avantatge sobre les nord-americanes. Plata pot pareixer poc, comparant-lo sobretot amb els 8 punts que l'equip masculí li va traure ahir al segon classificat al Japó. Però el cert és que, veient-les competir, les xineses han sigut superiors. Bàsicament perquè han sabut aguantar millor la pressió amb exercicis més segurs. És estrany veure-les fallar i després d'algunes errades en la qualificació, com la caiguda que en asimètriques va deixar He Keqin fora de la final quan era una de les favorites, avui no han deixat passar l'oportunitat de coronar-se campiones olímpiques. A les nord-americanes les hem vist fallar més, com en la barra d'equilibri Alicia Sacramon o en els exercicis de terra, on tant Nastia Lukin com Shawn Johnson, classificades per la final individual amb les millors notes, han posat els peus fora del tapís. El bronze ha sigut per Romania, un habitual dels podis, tot i que en els últims anys ha baixat el seu rendiment. Amb Esteliana Nistor i Sandra Isbasa al capdavant també tindran, però, representació individual en la final de divendres. No hi ha manera que aixegui el cap Rússia, quarta posició que molts països voldrien, però que a ells els sap a poc. Xina només ha anat per darrere dels Estats Units en la primera rotació, en salt. Domini aplastant en la segona, en asimètriques, on 2 de les 3 gimnastes han competit i han superat els 16 punts. I bon rendiment en la barra d'equilibris, la gran tortura de la competició femenina. El terra, per tant, només ha certificat el que tothom ja sabia. Sheng Fei, la veterana de l'equip, ha guiat les seues companyes cap a l'or olímpic. Però atenció, divendres, en la final individual, a Zhang Yilin i a Jiang Yuyuan. No sé si guanyaran, perquè les americanes estan molt fortes, però la veritat és que és un plaer voler-les competir.
És curiós, Marta, perquè mirant l'equip xinès, un recorda doncs, un dels jugadors més importants de bàsquet a la Xina, com és Yao Ming, amb els seus 2,26. Probablement l'equip xinès de gimnàstica és el que té menys alçada als jocs.
Doncs sí, la veritat és que no deixa de ser sorprenent, perquè la més alta és Sheng Fei, fa 1,52 i pesa 43 quilos. La més baixeta, Deng Lingling, amb 1,37 i 31 quilos, però és que la resta de l'equip es mou entre l'1,41-50 d'alçada i entre els 32 i 35 quilos de pes. A més, penseu que, per exemple, el salt, un dels aparells que fan, està situat a 1,35 del terra.
Tornem als competidors catalans, hem de parlar de tir olímpic amb pistola esportiva de 25 metres. La catalana Sònia Franquet ha tancat, Marta, la seva participació amb una 9a posició.
Sí, això que el matí havia començat bé per a la tiradora d'Ascó, perquè Sonia Franquet havia acabat la primera ronda, la de precisió, en la primera posició, però un parell d'hores després ha participat en la segona, en la de tir, on ha acabat, com deies, novena. S'ha quedat, per tant, a només un lloc de la final olímpica, en la que ha sigut la seva primera participació en uns Jocs Olímpics. Tot i això, valora positivament l'experiència olímpica, però sap, això sí, que encara li queden coses per millorar.
Ho veig difícil, per les primeres olimpiades i, no sé, vaig molt de noves. Però, bueno, no sé, jo suposo que és com una competició, és una competició on no apareix ningú de nou, perquè són les noies que han estat competint en mi des de fa 5 anys. O sigui que, no sé.
Hem de tancar ja la informació dels Jocs Olímpics. Ho tancarem amb més resultats. Comencem parlant del torneig de futbol masculí.
En futbol tenim en joc, acaba de començar la segona part, els partits Argentina 1, Sèrbia 0, el gol de l'Albiceleste l'ha fet l'Avetzi de penal, i Xina 0, Brasil 1, amb gol de Diego. També a l'inici de la segona meitat, Costa d'Ivori 0, Austràlia 0, Nova Zelanda 0, Bèlgica 1. Ja finalitzats, Nigèria 2, Estats Units 1, Holanda 1, Japó 0, Camerun 0, Itàlia 0 i Corea 1, Hondures 0.
En judo, la delegació espanyola ha estat molt a prop d'aconseguir una nova medalla. La basca Leire Iglesias s'ha quedat sense el bronze a la categoria de menys de 70 quilos en perdre davant l'holandesa Edith Bosch. La judoka d'Hondarribia, actual campiona d'Europa, ha perdut per Ipon quan quedaven menys de 2 minuts pel final del combat. Encara l'equip espanyol de judo, David Alarza, s'ha hagut de retirar per una lesió a l'espatlla a la categoria de menys de 90 quilos.
Parlem de vela. El 470, Natàlia Viadufresne i Laia Tutzó han acabat desenes a la segona regata del dia i són terceres a la general a la categoria masculina. L'equip espanyol format per Onan Barreiros i Aaron Sarmiento ha acabat 13è i a la general és 7è. Les germanes Azón i Graciela Prisionero han estat 14es a la 7a regata de la classe Ingling a la classe 49er. Els bascos Iker Martínez i Xavier Fernández han acabat tercers la tercera regata d'avui. A la classificació són 6ens. I en l'Aser Radial, Susana Romero ha acabat 20a a la primera regata del dia. En l'Aser Javier Hernández és 18è després de la tercera regata. I, en fi, Rafa Trujillo l'han desqualificat.
Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín. A Catalunya Informació.
Pels sopars especials, que no vas tenir.
Dues badobles amb formatge.
Per cotxe dels teus somnis. Per l'illa, que et vas perdre.
Benvingut al poble, jove.
Pasqual et dona el que la hipoteca et pren. Miren els packs de llet Pasqual Clàssica i Calcio. Et retornem l'import de la teva hipoteca durant un any perquè te'l gastis en el que vulguis.
Grup Llet Pasqual, empresa copatrocinadora de la Barcelona World Race.
Catalunya Informació.
Deixem els jocs i hem de parlar, de fet, d'un dels partits més importants de la temporada, segurament el més important perquè és el primer oficial del Barça. Dia d'estrena, podríem dir, al Camp Nou. Estrena de tècnic, estrena de gespa i també de nous jugadors. El Barça es juga en dos partits disputar la Lliga de Campions o passar una mala temporada. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
És el primer repte de Guardiola.
I ha estat l'obsessió de tota la pretemporada blaugrana. El Vissua de Cracòvia i assegura l'accés a la fase de grups de la Lliga de Campions. Resol el cas Eto'o, l'equip no té cap altra preocupació que superar els polonesos i oferir una bona imatge al Camp Nou en el primer partit oficial de la temporada i en el primer partit després de la xiulada amb què va ser acomiadat l'equip la temporada passada. El públic blaugrana tindrà l'oportunitat de veure alguns dels nous fitxatges. Un que serà titular segur avui és Dani Alves. Juga igual al lateral dret que amb el Sevilla i no té cap intenció de canviar.
La forma de jugar que tengo es bastante similar al que tenía en Sevilla. El entrenador no me ha pedido que cambiara para nada de forma de jugar, sino que la misma libertad que tenía ahí pues la estoy teniendo aquí. Y bueno, yo pienso que y cambiar sería cometer un error, ¿no? Yo para llegar aquí ha sido así con la forma que he trabajado y bueno, yo pienso que esa es la forma a seguir, ¿no?
No hi ha confirmació oficial de l'alineació, però l'única referència, potser la bona, és l'11 que va jugar l'última amistosa a Nova York, l'últim dia de la gira nord-americana, amb Valdés a la porteria, amb Alves, Márquez, Puyol i Vidal en defensa. Keita de migcentre, Touré tenia problemes físics, potser Liboria podria ser avui titular, amb Xavi i Iniesta d'acompanyats al mig del camp. Eto'o de davanter centre, ja està confirmat que seguirà aquesta temporada al Barça, Gleb a la dreta i Henry a l'esquerra. No saben gairebé res del rival, però la consigna és no cometre errors propis.
Lo único que te hace peligroso es no hacer tú las cosas bien, ¿no? Está claro de que el fútbol cada día está más equilibrado y bueno, yo creo que el pensamiento aquí en el Barcelona y de todos los jugadores es que venga quien venga aquí al Camp Nou, da igual que sea este equipo, que sea cualquier otro equipo, hay que tener pues, muy claro que va a tener que sudar sangre para ganar el Barcelona.
Abans del partit, la Junta Directiva es reunirà per preparar l'assemblea del dia 24 i tancar la incorporació d'un o dos nous directius que proposarà el president Joan Laporta.
Torna l'emoció.
El color, l'ambient, la sonoritat.
Tornen els nervis.
Comencem a iaia, iuiuiui.
Després de l'aventura americana, el Barça afronta el primer partit decisiu per al seu futur més immediat.
I això ho resum tot.
Avui, a 3:15 del vespre, Barça, Vissua de Cracòvia. Partit d'anada de la prèvia de la Champions. Segueix-lo amb la transmissió d'en Puyol.
A Catalunya Ràdio.
A partir de 8:45...
La transmissió d'en Puyol de futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Fins ara el cotxe només li ha ocasionat despeses? Ara, contractant SegurCaixa Auto, l'assegurança d'automòbil sense sorpreses de la Caixa es podrà beneficiar dels avantatges que li ofereix el nou dipòsit auto. Un dipòsit a 6 mesos amb una rendibilitat atractiva. Alguna vegada el cotxe li havia donat tant? Nou dipòsit auto. Agraeixi-ho al seu cotxe. La Caixa. Parlem?
Avui hi ha més partits de la fase prèvia de la Lliga de Campions. Torna la màxima competició. L'Atlètic de Madrid jugarà davant un rival complicat, el Schalke 04.
Un altre equip de la Lliga Espanyola, l'Atlètic de Madrid, també jugarà avui el partit d'anada de la tercera eliminatòria de la prèvia de la Champions. A partir de 8:45 del vespre, l'equip matalassé jugarà al camp de l'equip alemany del Schalke 04. Serà la tornada de l'equip madrileny a la màxima competició europea després d'11 anys d'absència, tal com destaca l'entrenador Javier Aguirre.
Presiones no estar en Europa, eso presiona, porque un grande como el Atlético necesita estar todos los años en Europa. Esto es una, para nosotros, una final. Yo tengo 2 años en el equipo, Maxi tiene más, y sabemos que cuando llegamos aquí era para devolver este equipo al lugar que se merece.
Al Veltins Arena de Gelsenkirchen, l'Atlètic de Madrid intentarà aconseguir un bon resultat per afrontar més tranquil el partit de tornada. Ho diu el jugador argentí Maxi Rodríguez.
Yo creo que hay un equipo muy bueno, muy competitivo, y bueno, creo que ojalá que estemos todos al 100% para tratar de ganar el partido y llegar a Madrid para tratar de estar mucho más tranquilo y jugar sin esa presión de dar vuelta un resultado.
De la resta de partits de nada que s'han de jugar avui de la tercera eliminatòria prèvia de la Champions, destaquem el que jugarà l'Arsenal amb la baixa de Cesc al camp de l'equip holandès del Twente, el Juventus Armènia d'Eslovàquia, l'Estàndard de Liège a Liverpool o el que jugarà el Fenerbahçe de Luis Aragonés i Guiza al camp del Partizan. Ahir la Fiorentina va guanyar a casa l'Eslàvia de Praga per 2-0.
Més a punts de futbol, l'Espanyol juga també aquest vespre. El primer partit amistós de l'assaig a Holanda s'enfronta al Volendam, un partit que ha de servir perquè es puguin reivindicar els jugadors veterans, com ara Rufete. Marxem a Holanda, David Clopés, bona tarda.
Hola, bona tarda. Rufete afronta amb renovat optimisme la pròxima temporada. L'any passat les lesions el van mortificar i va jugar molt poc. Té 32 anys i juntament amb de la Penya són els més veterans d'una plantilla molt jove. Diuen que el Saragossa el vol, però ell assegura que se sent identificat amb el projecte de l'Espanyol.
Mi pensamiento no pasa ni por irme a Zaragoza ni por irme a nada. Es decir, yo estoy muy a gusto aquí, estoy muy bien y no tengo ahora mismo ningún pensamiento de marcharme, porque ya te digo, creo mucho en un proyecto. Es decir, yo lo he dicho siempre, si algún día me marcho de aquí es por eso, porque hay un proyecto o porque aquí no lo hay, no lo sé, pero yo ahora mismo estoy dentro de un proyecto, me siento muy identificado y estoy súper a gusto trabajando día a día para levantar ese proyecto.
A Rufete li queda un any de contracte, però deixa entreveure que vol seguir més temps a l'Espanyol. Rufete creu que ha recuperat el bon nivell d'abans de les lesions.
Se ve Rufete muy veterano porque aquí hay gente muy joven. Si hubiera gente más veterana no sería tan veterano por la edad, ¿no? Por lo tanto, yo estoy, creo que rindiendo un muy buen nivel, estoy compitiendo muy bien esta pretemporada y por lo tanto eso es la realidad. El futuro pues quiere decir que es bueno.
Rufete i la resta de jugadors marxaran a les 4 de la tarda en autocar cap a Volendam, on l'Espanyol jugarà el primer dels 4 amistosos programats en aquest estadi, serà a partir de les 7 de la tarda. És el rival més assequible dels 4, un equip acabat de pujar a la primera divisió holandesa. Márquez alinearà un equip plegat de suplents. Riera i Coromines, lesionats, no jugaran. Els metges han confirmat avui que Riera s'estarà 7 dies més de baixa i, per tant, és probable que no jugui ja cap partit a Holanda. Coromines, en canvi, podria rebre l'alta mèdica aquest mateix cap de setmana.
Acabem amb bàsquet. Última incorporació al Rico Manresa.
Es tracta de José María Balmón, és un alè pivot de 2'03 i de 27 anys que prové del Calefacciones Faro de Gijón, equip de l'alè plata on ha jugat des del gener. El conjunt del Bages ha donat per tancada la plantilla un cop ha concretat aquesta última incorporació.
Ho deixem aquí, tornem demà a la mateixa hora. Gràcies, bona tarda.
Ara, el 05 que t'emocionarà és el de Zurich Connect, perquè des de mig euro al dia assegura el teu cotxe i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.